La setmana passada va començar amb unes declaracions molt polèmiques de la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo. Calvo advertia a Bèlgica que hi hauria represàlies si es negaven a entregar a Espanya Carles Puigdemont i la resta d'exiliats en aquell país. Va dir això.
Desde el gobierno de España no entenderemos que el Estado belga no entregue a quienes están huidos de la justicia española, porque interpretaremos que no es respetable que a una democracia plenísima como la española se le niega, después de haber tenido la sentencia del Tribunal Supremo, la entrega para igualdad ante la justicia de todos de quienes están allí.
Jordi Creus, editor de Sapiens, què et semblen les declaracions a Carmen Calvo?
Bé, em sembla el mateix que parlava ara el Carlos Enrique Bay. Em sembla una ofensa a un dels principals valors de la democràcia, com és la separació de poders. És a dir, tenim proves evidents ja que Espanya, amb aquesta democràcia tan imperfecta que és Espanya, la separació de poders no existeix. Ara bé, hem de tenir en compte una cosa. Una cosa és que Calvo i el seu govern puguin putinejar amb els jutges, com hem vist tant amb el judici com amb la sentència del Suprem cap als líders independentistes, i una altra cosa és que exigeixi amb un país tercer, amb una democràcia molt més avançada i molt més consolidada com la belga, que facin el mateix i que putinegin igual. Jo diria que és impresentable. És com si Calvo últimament hagués agafat el paper, el relleu de Josep Borrell a l'hora de fer el més gran ridícul a nivell internacional. Perquè penseu una cosa, aquesta dona, amb aquestes declaracions, s'ha carregat en 5 minuts tota aquella campanya que va costar tants diners de l'Espanya Global poc abans de la sentència del procés. No sé si la recordeu, aquella campanya. Era una campanya caríssima, amb molts idiomes, que es va adreçar a tot el món per tal de convèncer la comunitat internacional que Espanya era una democràcia amb tots els ets i uts i que era una democràcia amb una separació de poders similar a la de les societats més avançades.
És la campanya que la Junta Electoral va retirar.
Va retirar, sí, va obligar a retirar. És allò que diu un amic meu, no? Dime de què presumes i te diré de què careces.
Un amic meu que es deia Coyote.
Us heu fixat que hi ha una cançó per tot? Hi ha lletres per tot, eh? Literalment, tu pots dir el que vulguis a través de la música. Anaves a dir alguna cosa, Sherman?
No, que em fascina que estiguis descobrint la música, aquesta...
No l'estic descobrint,
aquesta edat teva.
Resaltant una obvietat.
Val.
No, vull dir que... Mira, parlant d'això... no sé per què ho associo, eh? David Olivares, què tal?
Molt bé, bona tarda.
Abans m'han fet dir...
Sí?
M'han fet dir que quan tu ets aquí hi ha més caliu.
Ah, mira que bé, veus? Doncs agraït.
Ho deia el guió, jo ho he llegit.
Sí, perfecte.
I endavant, saps? I es passa en gent.
És cert.
I ja està.
Que bé.
Ho has escrit tu, no?
Sí, clar.
Sí. Va, continuem amb el tema, si vols posar-hi cullerada tu mateix.
Sí, jo li hagués preguntat una cosa al Carlos Enrique, que amb això de la euroordre desproporcionada,
sí,
m'imagino Llarena desproporcionant-la. O sigui, demanant-ho o més educadament, o vinga, va...
Com preguntant allò, com
preguntant,
ho vaig
escolta,
dir?
Escolta, a veure, però mira, que la portarem en primera classe, o... No sé, com ho deu fer? Com, la tornarà a demanar, segurament.
Com quan li vas a un professor, no, però tu l'examen què vols, exactament?
Sí,
com
una
tu
foto,
amb jo ho intento.
Amb bona lletra.
Ho intento ajustar.
Ah, ho farem al teu idioma, també.
Exacte, sobretot això. D'entrada que em contessis l'examen d'anglès amb anglès.
Clar, però realment la proporció no té a veure amb l'idioma.
Esto hay que desproporcionar-lo.
A veure, a Carmen Calvo deia també que passarien coses, no? Quina represàlia es pot exercir a Espanya contra Bèlgica si no entreguen Puigdemont i la resta d'exiliats, bueno, realment?
No comprar xocolata.
Sí, no compra xocolata, podríem fer una broma històrica que es pot enviar en els tercios a com quan es revoltaien a Flandes al segle XVI i segle XVII i enviaven els tercios a massacrar els flamencs. No ho sé, la veritat és que no sé quines represàlies poden fer contra Bèlgica, només sé, torno a dir, que crec que és un gran ridícul internacional, però fixa-vos una cosa, segons Grande Marlaska, que és aquell ministre que abans era jutge i que el Tribunal d'Estrasburg va sancionar diverses vegades per no investigar tortures, i ara és ministre de l'Interior, va dir l'altre dia que Carmen Calvo era una gran jurista, que jo no en tinc cap dubte. El que passa és que amb els fets, amb les seues declaracions, demostra absolutament el contrari, perquè la decisió a Bèlgica, com ara a la Gran Bretanya, la prendran els jutges. És a dir, no com a Espanya, on els jutges fan de polítics i els polítics fan de jutges, que és la cosa que el pitjor per una democràcia.
Aquesta és una secció d'història, d'històries de la història, i a la història de les extradicions entre Bèlgica i Espanya, avui volies posar un nom al damunt de la taula, que és el de León de Grel. Qui era León de Grel?
Doncs mira, León de Grel era un polític i militar belga, fundador d'un partit d'extremíssima dreta, que era Cristo Rex, Crist Rei, i durant la Segona Guerra Mundial va ser un col·laboracionista dels nazis. Un col·laboracionista primer com a polític i posteriorment com a militar. militar, perquè va crear una organització, una legió, que es deia la Legió Valònia, inscrita a les SS alemanyes, és a dir, lluitar junts amb les SS, i va participar a la campanya de Rússia també, curiosament, al costat de la Divisió Azul amb Muñoz Grandes. Va estar, Leyen de Grel, al darrere d'algunes atrocitats, com per exemple la que l'any 1944 se li atribueix, quan es diu que va ordenar que desenes de partisans comunistes estonians fossin torturats i posteriorment penjats. Leon de Grel, l'any 1941, va declarar una cosa que, a més, va mantindre fins al final dels seus dies, que Hitler és l'home més gran de la nostra època. I el mateix Hitler, uns anys després, mentre li atorgava la creu de cavaller en fulles de roure, que és una gran distinció, era una gran distinció de l'Alemanya nazi, va dir de Grel que si mai tingués un fill, això Adolf Hitler, aquest fill li agradaria que fos com de Grel.
Maria Vela, que desgraciaita i
tot un personatge. I després sabem que de Grel va arribar a Espanya. Quan ho va fer?
Doncs mira, amb la derrota nazi a la Segona Guerra Mundial, Bèlgica li va retirar la nacionalitat, va deixar de ser belga i el va condemnar no a una, sinó a dues penes de mort. El que passa és que de Grel es va escapar, primer es va exiliar a Dinamarca, quan l'anava a atrapar a Dinamarca es va escapar a Noruega, i a Noruega va agafar un avió, un Heinkel 111, i va volar cap a l'únic país d'Europa on ell podia tenir una certa... trobar certes complicitats. David Olivares, quin país podia ser en aquell moment?
Espanya, segurament.
L'Espanya de Franco. Efectivament, l'Espanya de Franco. Així, el 8 de maig, ell va arribar, 8 de maig de l'any 1945, va agafar l'avió i va arribar a l'altura de Sant Sebastià. Es va quedar sense benzina i es va fotre una hòstia impressionant contra la platja de la Conxa de Sant Sebastià.
Està documentat així, no? Una hòstia impressionant.
D'aquí li ve el nom, d'aquí li ve el nom.
Qual, de Conxa, una bona Conxa.
El periodista Jordi Finestres ens explica l'accident i la peripècia posterior de Grel.
Passats uns minuts de l'accident, la gent que hi havia en aquells moments a la platja de la Conxa, encara en estat de xoc, van veure com s'obria la porta de l'avioneta i del seu interior en sortia, ferit, Leon de Grel, amb el seu uniforme de coronel de les SS. El líder reixista va ser traslladat a l'Hospital Militar General Mola de Sant Sebastià, on va rebre la visita del general Pimentel, governador militar de Guipúscoa. El mes d'agost, ja recuperat de l'accident, el cap de la Legió Valona va passar una temporada a Cos de Rei al luxós Hotel Maria Cristina de la capital donostiarra.
Que bé que ho fa el Xavi Escudé.
I de... No, que de Jordi Finestres.
I que bé que de...
Sí, però
si
en veu de Xavi Escudé.
Que bé que s'hi menja allà a Sant Sebastià, també.
Però per què desvies el tema?
El tio s'ho devia passar, clar, home, allà a l'hotel, jalant bé...
M'agrada molt això, és com la nit de Sant Llorenç, no?, que hi ha pluja d'estrelles, doncs si et poses a la platja de la Conxa, potser hi ha pluja de...
De nazis
amb avioneta.
Mira, una SS.
Però és molt maca, la imatge allò, sortint de l'avioneta, tot atrotinat.
Jo he fet com una broma, però l'accident, ells anaven 5 o 6 dins de l'avió, va morir una, o sigui, va ser un cop impressionant. Va ser una cosa que se'n va parlar molt temps, home, que t'arribi un avió de guerra
clar.
I xoqui contra la platja, doncs...
I, evidentment, com era belga, de seguida Bèlgica va començar a demanar l'extradició de Grel.
Sí, sí, bé, Bèlgica, i no només els belgues, sinó que tots els ambaixadors de les potències aliades van recordar repetides vegades al govern espanyol, al govern franquista, que de Grel estava a les llistes dels nazis més perillosos i als quals, naturalment, calia extradir de manera immediata. El que passa és que Franco es va mostrar absolutament inflexible, amb una excusa molt barata. Diu, no, el que esteu acusant al senyor de Grel no és de crims militars, sinó de crims polítics. Per tant, no l'extradiré. I clar, per de Grel, Espanya era un paradís. Era perfecte, aquí vivia molt bé. Ell va viure tranquil·lament primer a Madrid i després en un poble proper a Sevilla, 60-70 quilòmetres de Sevilla, que es diu Constantina, sota un nom fals, allò per dissimular una mica, de Juan Sanchiz. I cal dir que el senyor Sanchiz, amb tots els favors del règim franquista que va tenir, es va fer molt ric. Com? Doncs amb negocis de construcció i amb negocis d'importació de cotó d'Austràlia. Amb aquests diners va comprar una finca fabulosa a la Carolina, una finca que es diu La Carlina, on sovint hi anaven jerarques del règim, com el mateix Carrero Blanco, com Girón de Velasco, i altres nazis que estaven, que n'hi havia, no era només ell, hi havia altres nazis també amagats amb la complicitat del règim franquista, o amagats o no amagats, que vivien amb aquesta Espanya de Franco.
L'any 1954, de Grel va aconseguir la nacionalitat espanyola, cosa que en principi el salvava definitivament, oi?
Sí, fa una mica de gràcia això, perquè ho va aconseguir amb una martingala jurídica que necessàriament havia de tenir el suport de les autoritats, perquè si no és una cosa una mica estranya. A veure, amb 48 anys, l'on de Grau, un home fet i dret, un home que ha anat a la Guerra Mundial, es va fer adoptar per una senyora gran anomenada sí, Matilde Ramírez Reina, que tenia un comerç a la Carolina. El va adoptar, va passar...
Amb 48 anys?
48 anys, va ser, no he adoptat el nen i sortia com un os, perquè a més era molt gran i molt... No, no, doncs el nen de la senyora Matilde Ramírez era un senyor de 48 anys belga, que León, no?
Ara seria una història d'aquelles que es fan virals, no?, sí, i que t'entendreixen a mig món.
I li va canviar el cognom, des de Sanchiz... No,
va continuar. Bueno, no, a partir d'aquí ell ja comença a operar amb el seu nom de León de Grel, eh? Ja no té...
Ja no s'amaga.
Penseu que qui va intervenir amb tota la paperassa per poder fer tot això de l'adopció va ser el notari franquista Blas Piñar. Si Blas Piñar va ser l'home que va participar en tot això.
Va ser l'home que es va creure que León de Grel havia estat adoptat amb 48 anys.
Sí. I a partir d'aquí, i malgrat totes les queixes, clar, els belgues es van queixar repetides vegades, però ell va continuar i va participar en actes d'exaltació del nazisme, per exemple, a homenatges de la Divisió Azul, completament com si no passés res. És a dir, cap problema.
Però no va passar tota la vida plàcida a Espanya perquè el van intentar segrestar el Mossad, em sembla.
Sí, va tenir alguns problemes. El van intentar... Va tenir més d'un intent de segrest, perquè, home, era un home important dins d'aquests nazis que s'havien amagat.
Bastant cobdiciat, no?
Sí, hi havia un agent del Mossad que responia el nom de Zvi Al-Dubi, que el tenia un intent de segrest molt ben preparat i que si se n'haguessin sortit, segurament, salvant les distàncies entre Israel i Bèlgica, hauria acabat com Adolf Eichmann. Eh? Si recordeu, el cap nazi que estava a Buenos Aires va ser segrestat pel Mossad, va ser traslladat a Israel, va ser jutjat i va acabar penjat a la forca, si no em falla la memòria, l'any 1962 a Ramallah. Segurament ell no sé si hagués estat penjat a la forca, però l'haurien portat cap a Bèlgica, perquè ho tenien tot preparat. És a dir, se l'havia de narcotitzar, se l'havia de posar en un vaixell, traslladar-lo des del sud d'Espanya cap a Colliure, a la Catalunya Nord, i d'allà un grup de republicans espanyols l'havien de traslladar a Brussel·les i entregar-lo a les...
Però això no va ser així.
No va passar perquè aquesta gent del Dubí van ser detinguts per la Guàrdia Civil abans que poguessin posar en marxa el pla.
I de Grel va continuar vivint tranquil·lament la seva vida i la seva luxosa casa de la Carlina i tot va ser...
Amb la seva vetusta mare, suposo.
La seva vetusta mare.
Espero que almenys la cuidés.
Sí.
Tenien algun tipus de relació?
Bueno, aquesta dona va viure pocs anys. El que passa és que aquí hi ha una altra cosa, que si us agraden les xafarderies, és que de Grel va començar una relació sentimental amb la que amb Elena, que havia estat la dona de Pedro Urraca, que n'havíem parlat aquí, que és l'home que va possibilitar la detenció de Companys, el policia franquista, que va...
Escolta, no hi ha un pam
d'anar.
Escolta, que Tarantino té un temazo.
Imagineu-vos el tema, eh? O sigui, aquesta senyora Elena, doncs, amb de Grel, quan venia d'Urraca, o sigui, és un tema realment apassionant. Bueno, ell no es va moure més d'Espanya perquè no es podia moure, perquè hagués anat a una hagués anat, l'haurien detingut. Ell vivia fantàsticament bé i es dedicava, doncs, a fer apologia del nazisme. Ell va escriure llibres com Mil anys de Hitler o Nostra Europa. Ell tenia molta relació amb Cedade, i tenir relació amb Cedade vol dir tenir molta relació amb la llibreria Europa, que hi havia aquí a Gràcia, que regentava un home d'infausta memòria que es deia Pedro Varela, i ell tenia molta relació, van editar molts llibres, ells repartien els llibres pel món que escrivia el nostre amic, o el nostre, el que vulgueu, de Grel. Després de la mort de Franco, va continuar vivint tranquil·lament a Espanya, tranquil·lament, amb Suárez, amb Calvo Sotelo i, per vergonya del Partit Socialista, amb Felipe González. Perquè, a veure, els belgues van demanar moltes vegades a l'època de Felipe González l'extradició de Grel. I la resposta era que no, que ells no tenien constància que fos aquí. Però el tio feia declaracions i feia entrevistes al diari El País, que és el que llegia el Felipe González, sortia al diari El País fent declaracions, sortia a l'interviu, que segur que també el mirava el Felipe González, sortia a tot arreu, sortia fent declaracions, anava a actes d'exaltació del nazisme, i quan demanava, és que no està aquí. Tenia propietats a la Carolina, tenia una casa fantàstica, però en tenia també a Fuengirola, en tenia a Màlaga i en tenia a Madrid. Va concedir entrevistes fins a l'últim moment. De fet, a la última entrevista que va concedir, va dir que vaig ser, soc i seré devot de Hitler fins al dia que em mori.
Que fort!
Però va morir.
Quan va morir?
Finalment, l'any 1994. Per tant, quan Felipe González feia 12 anys que governava. Mm. O sigui, si es pot tenir vergonya, li hauria de caure la cara de vergonya al moment de... Escolta, 12 anys tenint un criminal nazi aquí i sense fer res per poder l'enviar al lloc que li pertocaria, que és a la presó. Va morir amb 87 anys en un hospital de Màlaga i va morir tenint les tres principals condecoracions que donava el règim nazi. La creu de cavaller de la Creu de Ferro, la mencionada creu de cavaller amb fulles de roure, que dèiem abans que la tenia molt poca gent, i la creu Alemanya d'or.
Tot i així, jo crec que seria agosarat titllar-lo de nazi. Jo diria més nostàlgic del Tercer Reich.
Segurament és un nostàlgic.
Per exemple,
Sí.
Un estudiant d'Erasmus.
Estudiant d'Erasmus.
Entusiasta.
Ara a Bèlgica s'hi tornarà.
Un qualsevol altre.
Amb algunes inclinacions...
No, t'estàs passant.
El franquista Blas Piñar, gran amic de Degrelle, va resumir amb aquestes ratlles la personalitat de Degrelle.
Murió León Degrelle a los 87 años en Málaga, el 31 de marzo, Jueves Santo, de 1994. Con él tuve una amistad entrañable. Fue un hombre que dejó en mí una huella muy profunda. Su biografía es impresionante y su coherencia ejemplar. Si hoy se elige a Miss Mundo, se concede el Balón de Oro o se elige el Hombre del Año, a León Degrelle habría que proclamarlo el político modelo.
Sí, pero ¿de qué?
Modelo
sí.
De... M'agrada molt barrejar la mateixa frase Miss Mundo i León Degrelle.
León Degrelle.
Hombre, Balón de Oro.
I s'ha de dir que hi ha una cosa que és certa. Coherència ejemplar. Coherent ho va ser, aquest senyor.
Sí, coherent ho va ser molt.
Va ser un nazi tota la seva vida.
Mitges tintes,
tota la seva vida. Ell va... deia abans les declaracions de l'any 41 de Hitler i les del mateix any 94. Eren idèntiques.
Sí, senyor.
I deia el mateix.
Coherent era. Coherent era.
És que l'esbàstica li quedava tan bé.
Sí, senyor. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Jordi. He dit gràcies, no sé per què.
Gràcies, bueno, perquè León Degrelle...
Sí, se m'està.
Té moltes erres.
Dankeschön.
Dankeschön. I tu has de dir Bitteschön.
Bitteschön.